I no, havia previst també llegir un fragment del manifest, però prefereixo avançar, llavors si em queden 5 minuts ho llegiré al final, si no el que he fet és penjar-ho a la web, val? Sí que vull comentar una cosa i és la segona part de la jornada, de fet està prevista per ser continuada, bueno, per ser continuada amb actes diferents, perquè té a veure, o sigui, la primera part hem tocat directament el que volia ser la violència masclista en relació a l'assetjament, violència sexual per raó de gènere i pels col·lectius en funció de les seves sexualitats i el tema dels protocols i una manifestació concreta. I la segona part, que s'anirà a mirar per capítols, per dir alguna cosa, serà una altra part de la violència masclista, que no sempre apareix com a tal. És la violència que pot ser o que pot provenir de la violència que fan les institucions. En aquest sentit, doncs, per exemple, a la universitat, tal com s'ha dit ara, pot ser curricular, pot ser una invisibilització, poden ser barreres i mecanismes d'obstrucció als desenvolupaments de carrera o d'oportunitats d'accés en els estudis, pot ser fer una ciència que ella mateixa sigui sexista, d'acord? És a dir, tenim un ventall ampli d'altres manifestacions de la violència masclista a nivell institucional i també a nivell relacional, que és el que recollim habitualment per micromasclismes, que seria quina interacció tenim i què s'està recolzant o no i de quina manera en funció d'això. Llavors, aquesta segona part, avui, perquè lligava, i ja ho heu vist una mica amb les dues últimes exposicions, avui comencem amb estirant un dels fils, per dir alguna cosa, i és una part de violència simbòlica dins d'aquesta violència estructural i desigual d'una organització social patriarcal. Tenim violències simbòliques i aquestes violències simbòliques recullen, reprodueixen i insereixen també en l'imaginari una sèrie de masclismes. Tenen efectes constrictors sobre les relacions i sobre les persones. Dins d'aquesta violència simbòlica tenim la moda i la publicitat com una d'elles, perquè, a sorpresa meva, també ho haig de dir-ho, era un tema que jo havia com deixat una mica de banda, i a les recerques que estem fent això torna a sortir, és a dir, torna a ser un tema. Torna a ser un tema perquè estem en un sistema neoliberal, s'ha dit abans, que vol dir que a nivell de relacions laborals això torna a tenir un lloc, torna a tenir un rol, i a nivell de relacions personals també té un paper respecte a què passa amb les construccions de cossos i subjectivitats, d'acord? Llavors, per parlar-nos d'aquesta vessant, ja us dic que això continuarà amb diferents manifestacions, avui tenim a la Patricia Soler Beltrán. Ella es va llicenciar en Història Cultural a la Universitat d'Aberdeen, a Escòcia, i després va fer el doctorat en Sociologia del Gènere a la Universitat d'Edimburg. Ha rebut el Premi Anagrama d'Assaig per un llibre que ha sortit ara mateix publicat, que es diu Divines, Models, Poder i Mentides. No només l'he portat per aquest llibre, tot i que també, l'he portada perquè ella fa temps que està treballant i va ser de les primeres, podria dir, aquí, amb altra gent, amb altres col·lectius, però les primeres a treballar aquí tot el tema de transsexualitats i també de violències amb col·lectius LGTB i molt especialment trans, d'acord? Tot i que avui no parlarem tant d'això, sortirà alguna cosa, però com que ella venia del món de la moda, abans de ser sociòloga i de més, doncs té una experiència que ha tret anys després, com ho explica en el seu llibre, a partir d'analitzar quina és la violència que hi ha en aquests espais que poden ser moda, publicitat, etc. Com que ha treballat tot el tema de la sociologia del cos i en perspectiva de gènere, penseu que la Patricia també ha traduït Judith Butler, que és una filòsofa feminista força coneguda per molts i moltes de nosaltres, i bueno, hem compartit diferents espais en aquests fòrums, doncs penso que el seu punt de vista és interessant, no? És una mena d'autoetnografia i la cosa és plantejar coses amb les quals se'ns educa. Sí que volia dir una cosa, que és no només a nosaltres, s'educa a homes i dones amb l'amor romàntic, i això genera una cosa relacional molt complicada, que per tant aquí també no és només les dones ni les noies, i el tema del cos i l'atracció i la seducció també té un lloc, no? I sense més, jo passo la paraula a Patricia quan vulguis.
Hola, com estem? Ara? Sí, vale. Bon dia, moltes gràcies per convidar-me i moltes gràcies per ser aquí. De fet, avui Em centraré en un aspecte de tots els temes que recullen en el llibre de Rei que esmentava la Teresa. Per fer una cosa molt important que no he pogut fer el llibre, que és mostrar imatges. El llibre és només text. Podem apagar, de fet, aquestes llums d'aquí davant? Seria possible?
No, això és la pantalla. Deu ser allò.
Doncs clar, el llibre és com una mena de lluita desigual, no? És la lluita de la paraula contra la imatge. Vivim en una cultura visual molt important i estem, diguéssim, d'alguna manera colonitzada la nostra percepció a través de les imatges. El títol d'avui és Violència seductora en publicitat i moda, models de bellesa, cos i identitat. Per què la publicitat i la moda? Bé, doncs perquè són transmissors de models, d'identitat, de valors i d'ètica. Això és una cosa que no la descobreixes fins que no comences a fer un treball històric, sociològic, en profunditat, d'una recerca. Una de les coses importants a tenir en compte quan estudiem aquesta mena de manifestacions culturals és que el cos és molt important. El cos es converteix en un mitjà de comunicació perquè s'ha convertit també, particularment el de les dones, en un mitjà de concepció de la nostra identitat. Tendim a fer un desenvolupament de la nostra percepció com a persones en base al nostre cos d'una manera natural, diguéssim, o diguéssim que ens ve donada, òbviament, perquè som éssers encarnats, però també d'una manera creixent en el darrer segle i mig, degut a tota una sèrie de factors, el cos es converteix cada cop en a la seu del projecte identitari. El culte al cos, diguéssim, que es va progressivament esdevenint des de mitjans del segle XIX molt lligat a la cultura i a la indústria de la indumentària i de la bellesa, de l'aspecte físic, doncs aquest estudi de com es passa del cultiu al culte al cos ens mostra com l'adquisició de les normes passa per una incorporació, per un fer cos, en aquest sentit performatiu, per dir aquesta terminologia de Judith Butler, no? Que ens conforma, ens fa qui som alhora que ens limita. És a dir, d'alguna manera ens constitueix el nostre desig, la nostra autopercepció corporal, com ens percebim a nosaltres mateixos, els altres, què desitgem, etc. Això passa per un procés de culturació, de creació d'hàbits, de dispositius, molt, molt, molt lent i profund. Una realització de sensacions. Això, com us deia, la identitat s'ha convertit, el cos s'ha convertit en el lloc base, no? Que també mostrem a través d'imatges, amb aquesta reflexió constant que es basa en la narrativa del nostre propi rol, etc. I he escollit aquesta foto i avui us dispararé moltes imatges, no? Perquè, com veieu, és un anunci de fet de bolsos. L'eslògan és "lo que llevo es asunto mío". S'entén que, si analitzem aquesta imatge, bé, què veieu? No? Si hi ha una figura femenina molt clara, el seu cos anuncia qui és ella, diguéssim, la part més distintiva, que és la cara. Per tant, veiem, sembla que ens estigui dient, és tan clar el que jo soc que ho puc anunciar en el meu vestir. Aquí l'únic secret resideix en el que porto i on ho porto. És no dins meu com a persona, sinó en aquest bolso. La importància d'aquest objecte, que és el que em representa. És a dir, passem en aquesta construcció de la identitat que es fa a través del cos, que es fa a través d'hàbits i d'objectes de consum i coses que, diguéssim, també incorporem en la nostra narrativa, rol social, l'adquisició de determinats productes. Pot ser des d'un bolso Hermès o tal model o tal tipus, o un cotxe o tal tipus de vacances, etc. Avui ens centrarem en els relacionats amb el cos, però hi ha moltes altres opcions d'oci que parlen d'aquest estil de vida identitari. Aquesta qüestió del bolso es va repetint, és a dir, lo que llevo es asunto mío, és aquesta, diguéssim, amalgament entre, confusió, diguéssim, entre la persona i l'objecte. De fet, això té una història, és a principis del segle XIX, del segle XX, quan la model, la que porta la roba, es diu maniquí, i la roba que porta se n'hi diu model. I és una senyora, Lady Duff Garden, que té una casa de disseny a Londres i una altra a París, que confon una paraula amb l'altra. Comença a dir a la noia model. Veieu? O sigui, el que es referia a la paraula que es referia a cos es comença a referir a la persona, es junta persona i objecte. I aquesta, diguéssim, embolcant, a partir hi ha tot aquest procés que està documentat i publicat en els meus recerques, i dona esdevé en aquesta situació actual. Aquesta ens afecta de moltes maneres, una de les maneres és aquesta, a través del nostre, de la nostra autopercepció corporal. En aquest sentit, la noció d'esquema corporal forma part de la meva recerca, és molt important, és aquest concepte que lliga la dimensió personal del cos amb la dimensió social, és a dir, entenem com som, diguéssim, fets i constituïts socialment. L'esquema corporal és la imatge interna que cada persona té de l'aparença del propi cos, i que pot estar deformada, que és molt, diguéssim, vulnerable, maleable, etc, etc. Una de les coses que bueno, forma part de la meva feina és aquesta, diguéssim, vocació d'alfabetisme visual, és a dir, d'ensenyar a llegir imatges d'una manera crítica i de fer entendre en primer lloc que distingir una cosa que sembla molt òbvia però no sempre ho portem a la pràctica la nostra percepció diària, no? Una cosa són les imatges i l'altra és la cosa a la que s'estan referint, o sigui, aquest salt de la representació s'està, diguéssim, esborrant constantment com a part dels dispositius de seducció de la indústria i de la creació d'imatges. Hi ha un component molt important de fantasia que tots necessitem, diguéssim, per viure a la vida, no? I pensar que les coses poden ser millor i tenir esperança, i també hi ha un component molt important de professionalització de com crear aquests mecanismes de seducció, diguéssim, com una estratègia de poder tou per conquerir-nos, per percebre els nostres cossos d'una certa manera, adequar-nos a una determinada identitat de gènere, com ens enfocarem avui, i abocar-nos a cert tipus de consum, no? Avui ens centrarem en aquesta qüestió de com es representa de forma diferent a homes i a dones. Segueixo un llibre molt clàssic, que és Modes de Ver, de John Berger, i aquesta frase que a mi em sembla encara molt vàlida, desafortunadament, és: en la representació visual els homes actuen i les dones apareixen. És a dir, els homes es presenten com a agents amb capacitat d'actuació, amb poder, pot ser econòmic, físic, sexual, polític, etc. És a dir, són agents actius i elles són un objecte visual que es presenta a la mirada de l'altre, que s'ofereix al desig de l'altre i que es presenta com un espectacle, que està com enfocada cara a l'altre. No hi ha tant agent, sinó objecte. És a dir, un és subjecte, l'altre és objecte. I això es presenta d'una manera, òbviament, jeràrquicament superior la associada a la masculinitat. Aquí tenim la típica imatge de masculinitat clàssica, que és el home amb el bolo, i la de la feminitat espectacular, que es mostra de mireu que maca soc i com el meu cos s'adequa als cànons actuals, no? Els estereotips de gènere doncs apareixen tot arreu, aquí per exemple aquestes colònies per home-dona, i ell pues, somia amb coses d'acció, no? Rodar pel món, helicòpters, viatges, cotxes, tal, tasks, risc, i ella doncs és més llibres, va amb avió, és a dir, no s'arrisca tant, no? No sé, hi ha un capell, com es diu, un barret, no? Que porta, és a dir, coses pel cos, etc. La presència d'una dona, en definitiva, amb aquest tipus de representació que segueixen vigents, expressa la pròpia actitud cap a si mateixa i defineix el que se li pot o no fer. Mentre que el dels homes, com deia, és la presència activa. Ara us aniré mostrant imatges de publicitat, de masculinitat i feminitat. Aquestes obelisques que repeteixen a publicitat són molts d'aquests, o sigui, models clàssics de presentar es segueixen revisitant a la publicitat. S'ha de saber bé la història de l'art per reconèixer-los, però no està ple. Estic aquí barrejant pintures i anuncis. L'autoexamen és una cosa molt important que esdevé d'aquesta forma de representar les dones. Internalitzem una càmera. Som nosaltres i la que ens està mirant. I aquesta càmera està emmirallada en aquestes imatges que ens colonitzen, per dir-ho així. Per tant, hi ha dos elements constitutius, no? Moltes vegades la pròpia publicitat juga amb això, amb aquesta distància que hi ha entre la representació i l'ésser. I és una distància, com us deia, igual que l'esquema corporal, molt vulnerable, molt maleable. També hi ha molta ironia, no? La bellesa no està només a l'interior, en un concurs de models, en una visió, o aquest anunci de des de quan a algú li importa si eres bella per dentro, i fent el paral·lelisme entre el cotxe i la dona. Aquesta és la Carla Bruni, que es va casar amb el Nicolas Sarkozy, I aquesta publicitat, quan ella es va convertir en la primera dama, no es va fer així a França, però es va permetre a Espanya. Vull dir, és clarament una homologació entre el cos i el cotxe. Una de les coses que es veu molt a la representació dels cossos de les dones és la fragmentació. Tendim a pensar els nostres cossos en bueno, tinc els llavis macos però em canviaria els ulls, o tinc el cul estupendo o malament però les cames m'agraden. És a dir, aquesta percepció fragmentada del nostre cos. Constantment els productes també, o sigui, diguéssim, el màrqueting dels productes enfatitza aquesta idea d'esquarterament del cos de la dona, no com una cosa sencera, part de, que amb la qual importa el subjecte. És constant la visibilitat d'aquesta, la visibilització. L'altra cosa que és constant és aquesta mena de guerra, no? De competitivitat entre nosaltres, o sigui, amb una mateixa per la millora i entre les altres, la supervivència de la més vella, la guerra, les armes de mujer, totes aquestes coses té un component ritual molt important de repetició i també de guerra, amb mandats absolutament impossibles de complir. Stop el temps, prohibit envellir. És òbviament un mite que potser tots desitjaríem ser eterns, no sé, alguns no. I aquesta prohibició de la maduració també, de fer un repte dins del propi cos a una fita absolutament inassolible, no? I fer-nos sentir malament. Sotmetre's a una dieta, per exemple, això és literalment un potro de tortura, no? Posat en una revista, Marie Claire, és el sotmetre's a una dieta, a un règim, és part d'aquest ritual de cura del cos, i es representa, es viu com un testimoni simbòlic de bon caràcter i de disciplina. Aquesta paraula és clau, la disciplina, no? Una afirmació moral d'atendre's, de seguir les regles, de saber adequar-se i comportar-se i d'encaixar dins d'un món en el qual, per exemple, totes les tipus de regles o dictats morals, ètics, més associats a religió o a còdics de comportament, doncs s'han esvaït en un procés de laïcització de les societats. No? Aquest em va fer molta gràcia perquè, clar, el centre d'estètica, dolors, no? Depilacions, realment aquests rituals i aquest allò a vegades tenen un component d'autèntica tortura. No sé si mai heu patit algunes coses. Jo tinc amigues que es fan procediments d'estètica que són dolorosos, com l'elèctrica, la depilació elèctrica, per exemple, que són petites descàrregues elèctriques i són capaces de separar-se del seu cos, tipus fakir, és a dir, una cosa dolorosa, es relaxen i no la noten, no? Vull dir, és tot un exercici, vull dir, podeu trobar les vessants ascètiques religioses, de patir, d'assumir el patiment i allunyar-se. Bé, una altra, bromes a part, és una altra de les coses que ens trobem que exerceix violència simbòlica vers el cos de les dones és la uniformització. Les models es presenten molt sovint com iguals, estandarditzades, els cossos s'estandarditzen sobretot a partir dels anys 60, quan el pret-à-porter es converteix en el dominant. Es busca, doncs, models joves perquè es busca, el target són el baby boom de la postguerra, quan comença a tenir capacitat adquisitiva. I la uniformització, doncs, esborra el caràcter de les persones, els cossos s'adeguen a les talles predefinides i el que es busca, doncs, és personalitzar a través de l'objecte de consum, a través de la marca. Benetton, Moschino, el que sigui. És a dir, la marca la que parla per tu, igual que el bolso d'abans, us en recordeu? La uniformització és una cosa que apareix molt sovint. Fins al punt de que, veieu, tot això són diferents anuncis editorials, etc., també amb algunes excepcions, que són les excepcions de les supermodels, aquelles que són models marca, diguéssim, que reconeixem com els seus noms i l'estil de vida fabulós que tenen, etc. La de dalt a la dreta és una foto de Vanessa Beecroft, una artista que subverteix aquests mateixos codis. Ha acabat treballant per Louis Vuitton, també. És a dir, són aquests llocs ambigus de contestació. Una de les coses també és aquesta, una de les lectures és l'automatització, no? Veure les dones com aquesta uniformització, com aquesta repetició que es veu a principis de segle quan comencen a desfilar les maniquins, que recorda el treball fordista, les fàbriques, la mecanització. Tot igual, també és el que es fa en el chorus line, en els musicals, que totes les noies aixequen la cama al mateix moment, etc. L'altra, diguéssim, característica que té aquesta identitat model que se'ns presenta i que constitueix la identitat actual és el camaleonisme, ser capaç d'adaptar-se constantment. És també una capacitat que es demana a la força de persones treballadores en el món, que siguin capaces d'aprendre constantment, estar disponibles per treballar fora d'hores, per canviar de país sempre que se'ls demani, etcètera, etcètera. És a dir, una maleabilitat, una capacitat d'adaptar-se. Per tant, amb aquest tipus de coses, que bueno, avui només us faig una pinzellada i amb moltes altres característiques, podem veure com realment en aquestes icones visuals del nostre temps, que són les models de moda i publicitat, doncs podem reconèixer una sèrie de valors culturals que es promouen per a totes les persones, no? com a valors propis de l'època. La dona mòbil és una particularment dirigida a les dones, no? Pots expressar qui ets, però alhora se't presenta com volàtil a través de la teva roba. Aquí tenim, la roba està descrita com aquesta és la romàntica, l'altra és la vanitosa, l'altra és l'agressiva, l'altra és la intel·lectual, etc. Si veieu, la del mig a dalt, la que va de negre amb molt blanca, és la intel·lectual. És una mica una... quan t'ho fixes és de riure, però en realitat va entrant a la nostra manera de percebre sense donar-nos compte. La que va a dalt a la dreta, vestida amb aquest tratge clàssic masculí, amb el cabell recollit, és la racional. És a dir, és aquesta associació del tratge masculí amb la capacitat amb la ment i el raciocini. És molt evident. La competitivitat també forma part d'aquestes figures que estem observant, és a dir, s'entén que aquestes dones són molt competitives entre elles, de fet no és així, eh? O sigui, hi ha molta solidaritat entre les models. Això no vol dir que no sigui un món molt competitiu en el que estan treballant i que les agències es matxaquin. I també a vegades, o sigui, sembla que entri dins d'aquest super Barbie, no? De ser l'epitome de la nina que complau o que es presenta com un fetitx de poder per a l'home que la posseeix o que la té al seu costat, que la porta al seu costat. Bé, l'objectificació en publicitat és molt generalitzada, es veu molt sovint, aquests cossos, és un anunci de pell com per menjar-se-la, te la pots menjar, diu. I després, clar, hi ha aquest tema que en podem parlar durant les preguntes, només ja us dic, us estic donant pinzellades, dels models malaltissos de bellesa, no? Es intenta regular, és molt difícil, les models són perxes, estan allà perquè et fixis en la roba i no en elles, a menys que siguin les models marca completament. Vull dir, realment són imatges colpidores. Si sabeu, a més, que us vaig a dir, que és que la imatge engreixa, és a dir, quan nosaltres veiem una persona representada bidimensionalment sembla més gran del que és, quan veieu algú molt prim és que la realitat encara està més prim. Narratives que repeteixen, la ventafocs és una molt important, la poma, el tantant a l'altre, són narratives molt masclistes que es van repetint de maneres més o menys iròniques, però que segueixen allà, la ventafocs que aconsegueix ser feliç amb un matrimoni a través de la seva bellesa, l'ascensió social a través de la seva bellesa. Aquesta és la Natàlia Bodianova, que és una venedora, una noia que venia fruit en un mercat i es va convertir en una top model, va guanyar molts diners. Són narratives paral·leles, la que guanya diners a través del seu cos, a través de l'explotació corporal, que ens diu fent aquest tipus de treball corporal tindreu prestigi social i a més aconseguireu un matrimoni doncs estupendo. Hi ha algunes excepcions, tipus Kate Moss, que és l'estil més gamberro. Bé, totes aquestes ventafocs venen d'allà, vull dir, s'anuncia molt a tota mena de revistes de cor, pel·lícules, concursos de la televisió, etcètera, etcètera. És una narrativa que repeteix. Jo en el meu treball, el que he fet avui, no podria incidir en això, però també per les preguntes, si voleu, és quina actitud, o sigui, ja distingeixo entre la imatge, la icona d'aquestes dones que veiem suposadament ideals i perfectes i les noies que encarnen d'una manera, diguéssim, les professionals que encarnen d'una manera transitòria aquestes imatges icòniques. És a dir, de la model que treballa i de la imatge que tenim, no és la mateixa cosa. La sexualització és molt òbvia, també hi ha molta repetició en imatges clàssiques, aquí aquest amuntegament de carn, per exemple, en aquesta podeu reconèixer reminiscències d'aquesta femme fatal, que ja no és tan fatal però que potser hi juga o segueix incidint en l'imaginari. Això, que això és Terry Richardson, un fotògraf molt conegut per la seva capacitat d'assetjament impune a les models. Sovint aquests tipus més així trencadors es presenten a Itàlia o a Estats Units, a llocs on són, hi ha una influència del discurs religiós més fort. Alguns estan amb, depèn, o sigui, selecciona quina mena de... Això és Estats Units, American Apparel. Now Open Playtime és més cutre, diguéssim, l'estètica, però segueix sent molt sexualitzada. Sovint s'aprofita aquestes imatges pseudo-lesbianes, diguéssim, per fer aquest erotisme cara a l'altre, també. Molt carregat, i aquí molt mostrant el producte, o sigui, sexualitza molt el producte. A vegades entrant en dinàmiques de... iròniques de... aquí a la dreta era un anunci, bueno, aquí ja és la crítica d'un grup feminista a Brussel·les amb un context en el qual hi havia hagut molta pederàstia i violacions de nenes, és a dir, les dones mortes, també en veurem algunes. També veiem apropiació dels discursos feministes. El 8 de març la Corporació Dermoestètica diu que per fer màgia en la teva vida que t'has guanyat, doncs, fer-te una operació estètica. És a dir, hi ha molt i s'apropia tota mena de discursos, no? Estan bé totes les races, antiracista, masclista, etc. Aquest és l'antimasclista. Cap cosa de dona ha estat explotat en aquesta publicitat, o sigui, és la ironia. Aquí ja apareixem amb mortes, o sigui, jugar amb la mort i amb aquestes metàfores, estar de muerte, no? Aquesta igual, aquesta és un maquillatge que se suposa que és un homenatge a les dones assassinades a les maquiles de Mèxic, totalment va haver de retirar la campanya, no és una d'aquestes que intenta crear escàndol, sinó una autèntica patinada. Són patinades a vegades deliberades, no? Aquestes Anne Leibovitz fent una imatge racista, repetint una imatge racista, la destrucció d'aquest bruto que destruirà la civilització encarnada amb una dona d'estilari, no? Tipuari. Aquesta és una altra patinada, no? Hi ha molt racisme i molt classisme en aquestes imatges. Anem a veure la masculinitat, això per cert era Haití, no? Representa que és un homenatge a la gent d'Haití i es fa aquesta fotografia, per part de dona cara, quan el que veus és dues persones, dos homes atemoritzats, mal alimentats, autènticament haitians, són així la gent haitiana, jo he viscut allà un mes. I vull dir, realment no sembla, és més aviat una manera de marcar una distinció, que història sóc molt xula i hi ha gent a darrere meu que, bueno, que de fet està patint, vull dir, O sigui que els jocs aquests, a l'analitzar imatges, la interseccionalitat de raça, ètnia, o sigui, raça barra ètnia, classe, gènere, s'ha de tenir sempre en compte. Què fa? Pel que fa a la masculinitat, com us deia, no? Seguint a Berger, la presència d'un home depèn de la promesa de poder que ell encarna. El poder promès pot ser moral, físic, temperamental, econòmic, social, sexual, però l'objecte sempre és exterior, ell és el subjecte. Veurem si això es repeteix. Bé, aquesta és una broma, no? La dona que s'ofereix, Linda Nochlin, a vegades començo amb la broma per no deprimir-me jo mateixa. Linda Nochlin ens mostra, és una artista que va dir, anem a veure què passaria si transgredíssim els codis de representació visual, si penséssim com seria aquesta imatge que en lloc d'una dona fos un home. Us l'imagineu? Un home nu, una postal pornogràfica de l'època, a l'estil de l'època, amb barba. Coneixeu aquesta imatge? Què faria? Com jugaria? On posaria la... Quina fruita jugaria? I on la... I on? Jugaria amb fruita? Es pot jugar amb fruita un home? Sí? Quina fruita jugaria? Com? No sento. Plàtans? Grotesc. Per què? És a dir, viola les nostres codis de representació visual. Sí? Segueix sent grotesc, És fantàstic. El dia que ningú rigui voldrà dir que ho hem sobrepassat. De fet, no hi ha massa diferència, en realitat, Però és la nostra manera, és el nostre inconscient, no? És el nostre dispositiu inconscient. Com feia... Bé, homes, veiem més representats els homes perquè es busquen com a target per al nou mercat de productes. Molt bé. Coses clàssiques, Comencem per als clàssics. un veterano, me quedo, la donna alterna, è la masculinità dominante. Osborne, veterano, el toro, Iberia, tot això que encara segueix tan vigent. Jo soc espanyol, diuen els nois del Toro de la Vega que defensen, vull dir, més enllà de ser espanyol o no sé si alguna bestiesa d'aquestes es fa a Catalunya, vull dir, associa la seva masculinitat amb una violència contra un animal. No? Domini, anuncis de Playboy, It's nice to have a girl around the house. És maco tenir una dona. És a dir, submissió de la dona és un anunci de pantalons. Pantalons, qui porta els pantalons, etc. Bueno, no podem entrar, però cotxes, o sigui, això són tot pantalons, ho tornarem a veure. Això són cotxes, la seducció mitjançant el poder adquisitiu, la velocitat, el anar cap endavant. Aquestes dones que queden atrapades, els homes d'acció són subjectes amb capacitat d'acció i d'agència físicament i econòmicament poderosos que es sedueixen, a vegades s'ha de seduir aquesta dona de maneres una mica per la mà esquerra, per dir-ho així, no? Mitjançant l'alcohol, no? Emborratxant-les. El domini masculí queda clar que és a dins de la casa, que hi ha un àmbit budèstic on ella pertany, a la sala de la sabata, de genolls oferint-li l'esmorzar perquè ell porta els pantalons i la corbata. El simbolisme està allà, la dona, el servei de la dona de la família, encara tots aquests productes domèstics els anuncien més dones, és un constant en aquella època. M'agradarà que a partir d'ara us fixeu si segueix repetint-se o no i com, quan els homes saben fer alguna cosa millor que les dones a casa, a vegades apareixen per productes domèstics, però és perquè ells ho saben millor que ella. També hi ha una disciplina corporal, a la dona que treballa a casa es queda guapa i prima perquè fa molt esforç físic dins de la casa. Bé, etcètera, no? És l'abjecció del cos de les dones també, com fa pudor, s'ha de desodoritzar, etcètera, etcètera. Però tot fet al fil de com complaure a l'home, el que l'home espera de tu. El que els homes han d'esperar, és un missatge per als homes també. Aquí és la complicitat entre els homes o el pare i el fill i la mare, que és la mestressa de casa, castradora i controladora. És a dir, hi ha tot una conseqüència, no és només és que està mal repartit, no, és que això fomenta una separació de la identitat i de com entendre la complicitat entre les persones, inclús dins d'una família. No? Això és una hostesa, en l'època en què els homes viatjaven més que les dones, que encara passa, de treball i així, ho veieu als avions, per exemple, pensa en ella com la teva mare, l'hostessa està allà per la cura, inclús les professionals. A vegades coses de nenes, la nena que és més sexy del que et penses, o sigui, com s'està sexualitzant fora ja d'allò. Això és allò que us deia abans, més pantalons, ja més que el que es veu, s'entén que estem parlant d'un poder sexual. I aquest m'encanta, el vaig descobrir l'altre dia, un amic meu me'l va ensenyar. Tens un penis petit? Tinc un cotxe per tu. És el cotxe, que és un Porsche, com una substitució d'un problema, entre cometes, problema, una percepció d'un problema corporal per part d'un home. És la masculinitat també entesa com aquesta erecció permanent fàl·lica, no? De barrejar el fal·lus amb el penis, no? De fet, això no és un anunci oficial de Porsche, m'han demanat que us ho deixi clar, Porsche no fa això, és una botiga de segona mà de Porsche, Joe's Porsche. Però vull dir que realment és un cliché, és un lloc comú que posa òbviament. No de temps més moderns, què està passant? Perfums, és un dels mercats que es busca. Fixeu-vos, les marques inverteixen milers i milers d'euros en fer campanyes per distingir-se entre elles i els seus productes, i els perfums són molt diferents entre ells, els de les dones. Els homes, en canvi, em vaig posar a observar i encara segueixen així, això va començar fa 8 anys, 10 anys. Dior, home. Yves Saint Laurent, l'home. Guerlain, home. Calvin Klein, man. Carai. Paul Smith, man. Tous, man. Tota l'estona. Els meus amics, quan els pregunto, em diuen, és per què no ens confonguem? Quan anem a comprar, doncs va bé, estan ben separats, Sexy Man, Dolce & Gabbana, One Gentleman, etc. Fendi Uomo, Hypnose Homme, vull dir, no és una casualitat. Pour un homme 40, Only the Brave, etc. O sigui, és la repetició de masculinitat, no es mira al mirall, al contrari que les dones, es miren al mirall, miren a la seva pantalla, tenen una càmera introjectada, ells no, consumiran, però no entraran dins aquesta definició del que pertany, simbòlicament parlant, al domini de la feminitat. Cossos poderosos, atletes, el concepte metrosexual que és aquest precisament de no perquè et cuidis o inclús adoptis coses equívoques perdràs la teva masculinitat, pots consumir sense perdre-la. Més esportistes, futbolistes en aquest cas, italians, nedadors, és a dir, aquest cos és poderós, no és, sí, es miren però compte, vull dir, això són molts d'ells, alguns d'ells són atletes olímpics, és a dir, estem parlant dels déus, unes reminiscències de clàssiques, els déus clàssics, superpoderosos, més? És una constant. De què parla això, no? De poder, no? Sí? A vegades irònicament, però sempre hi ha aquest component clarament sexual, a vegades en broma, i aquí comencem a entrar a ambigüitat que a vegades es dona també aquest joc entre gèneres, alguns anuncis adreçats clarament a col·lectius homosexuals però altres no, es comencen a... de fet l'últim no l'he portat però ja els el podem ensenyar, hi ha jocs amb plàtans però ja té un altre tarannà, no? Aquí per exemple ella està fent de gelosa, li està mostrant una pluma amb ell dient d'on ha sortit aquesta pluma, i el que està passant és que ell té un amant, que és aquest noi jove que està amagat sota el llit, que és un àngel, porta una d'allò de pluma i se li ha caigut la pluma, és a dir, hi ha un innuendo, un suggeriment constant, alguns clarament, òbviament adreçats a un públic homosexual, però també com aquesta búsqueda de transgressió general de la marca. Jean-Paul Gaultier, aquí és quan veiem una cosa que es va posar de moda uns anys i la gent fa 3 anys ja ha passat de moda, és a dir, aquí tenim dos personatges aparentment femení i masculí, és l'altre, o sigui, estan interpretats a l'inrevés, per dir-ho així, o sigui, la rossa amb els ulls blaus, blanca i tal, segueix l'estereotip, però és un noi. La rossa és un noi, és André Pejic, i el cabell curt, la figura del cabell curt és una noia, Erika Linder. És aquesta idea de la performabilitat de gènere de Judith Butler, és a dir, a través del treball corporal, dels consums, tu pots aparèixer com el sexe barra gènere, diguéssim, que no ets, pots jugar. Es busca confondre aquesta Erika Linder, per exemple, amb aquesta cosa una mica així buig, no sé si és un noi, un vestit de noia, una noia buig que estàs mirant, és aquesta búsqueda de cerca de l'ambigüitat, fins al punt de que marques tan conservadores com Rosa Clara fa desfilar a André Pejic, a un noi, com una núvia, la primera figura és ell. O sigui, són aquestes coses, apropiacions de discursos transgressors que arriben als llocs més insospitats, només perquè es posa de moda, és com ridícul. Yves Saint Laurent, també hi ha nusos, està emmirallat amb un retrat no tan obvi que es va fer Yves Saint Laurent, que era el dissenyador i era un home molt vell, també. Alguns tenen gràcia, trobo, o sigui, estem tan excitats com tu, no? I trobes que diu, no entra... Vull dir, perquè la pregunta que em fan és, es poden fer publicitats diferents? Jo crec que sí. Aquesta també és molt divertida. El pa és vida. Vull dir, aquesta és una revista per homes, la idea d'un escot i uns pits, no? Playboy, també té certa gràcia. Aquesta ja comença a ser més difícil, és una objectificació del cos de l'home. Vull dir, no sempre estan apareixent com a... De fet, aquí és molt frapant el que veieu, s'entén millor... Perdó? Sí, sí. Aquí es veu millor quan s'entén que estan fent un rodatge, és una pel·lícula, estan rodant una pel·lícula eròtica gay, no? I clar, hi ha aquest component de càmera, de la mirada crua, no? Desfermada cap al cos d'una persona, no? Una objectificació molt crua, però bueno, això és Miss Pachá, Pachá de Visa, no? Hi ha el concurs de Miss Pachá, és a dir, Bueno, són imatges per la reflexió. I aquí imatges de violència. Hem de parar? Hem de parar? Pues deixem-ho aquí, segura. Eh? Va, violència. Bé, anem aquí. Això és la repetició d'aquestes coses que estan passant. Bueno, tot és violència, de fet, no? Aquí veiem com les dones sempre estiren l'aigua per sobre, sembla que no sàpiguen veure. Ella no es va convertir en un bon advocat perquè va passar hores a la biblioteca, com dient, és per el seu atractiu físic. Ell té a l'esquerra, ell té el cervell, ella té les curves. Això són curiositats d'ara, eh? Si la vida és un juego para un niño, entonces tú eres el capitán, su capitán de equipo, ¿eh? La dona com a millor, la seducció fàcil, la submissió, domini, això segueix estant aquí. Domini i objectificació, la parts d'aquestes... Espera. Això també, no? O sigui, l'objecte... Aquesta és una molt corrent que hi ha, de també d'objectificació i diferència. Un anell de fa obrir les cames, submissió. Fumar és ser esclau del tabac. És un anunci de tabac. Aquestes violacions, violacions més recents, violacions en grup, algunes iròniques, mortes, això es va posar de moda, també són coses que es posen de moda, passen, mortes, tot això són dones assassinades o estan en perill de, han estat assassinades, l'altra l'està enterrant aquí, l'altra està, o sigui, en perill d'apunyalament, ha caigut, etc. Ho podem deixar aquí, si voleu. Sí? Va, molt bé. I tinc més imatges, si segons com surti us mostro més coses. Gràcies.
¿Dónde la va?
Sí, molt bé, gràcies, Patrícia. Jo crec que ha estat la part de com funciona. Sí que hi ha un parell de preguntes, passaré les preguntes a la sala, evidentment, però sí que vull fer un comentari. La qüestió és què passa amb uns models tan altruistes i que d'alguna manera connectin, perquè clar, classistes, no? Són models elitistes i classistes, a més d'altres coses, no? I tanmateix, d'acord amb el tema d'avui, tenim unes xifres importantíssimes respecte al nombre d'operacions de cirurgia estètica que s'estan fent a diversos països, un d'ells aquí a l'estat espanyol, no sé si és el quart, a Europa, i tenim també Argentina i altres països que tenen un nombre realment molt important d'operacions de cirurgia estètica, i tenim les altres xifres que us comentava, que treballant ara amb els continguts del cyberassetjament, un dels temes importantíssims és el que té a veure amb el cos, no? Llavors, quina és la relació entre que això continuï funcionant i el que està aquí? Tenim un altre tema, tu l'has introduït, tampoc jo ara entraré en aquest, el de l'anorexia i la bulímia, que es pot treballar també des d'altres aspectes, però si es centra en anorexia i bulímia, estic llegint alguns treballs de recerca, de veure quina és la pauta quotidiana de control i regulació del cos amb estudiants, és altíssima també. Per tant, això són tres eixos, si més no, que alguna relació estan tinguent, no, amb com s'estan construint doncs, aquests models i a quin lloc té el cos i quin lloc té la seducció dins de... el patriarcat, que era un tema que semblava antic i que continua estant en aquí, no? I llavors, si us sembla, passo les paraules, si teniu preguntes. De la imatge? Sí. Teniu alguna pregunta? Em deia, hem parlat un moment també per dir-ho, perquè ha semblat aquí, perquè em diu la Patrícia, perquè has dit elitista, i jo deia, perquè és com, classistes són models, no?, molt marcats, de moda, d'alta costura, que imagino en principi, no?, que serà per un accés de gent amb molt poder adquisitiu, per això he fet el comentari, i que per tant accedeix a pocs grups, i estava comentant això, i jo deia, i en canvi, tanmateix, estem trobant que, d'una altra manera, per dir alguna cosa, això ara torna a tenir un lloc important respecte als continguts de per on passa una gran part de temes d'assetjament o de control de cos, etc. Sí.
Sí,
però puc dir una cosa igualment? És que és curiós això, perquè clar, sí i no, no? Perquè clar, la història ja és llarga, vull dir, de fet Primark, Zara, Mango, hi ha un munt de fast fashion que és barata, que està bé de preu, H&M, estem consumint això, vull dir, el fet que inicialment comencés amb aquestes, diguéssim, classes altes que feien alta costura, que és caríssim i segueixen, doncs hi ha 100 persones al món que es permeten fer alta costura, 100, eh? Vull dir, que has d'anar a provar 3 vegades, etc. Vull dir, a París, no? Llavors, clar, això s'extén molt i, de fet, aquesta imatge està adreçada a tothom que, si no compra a un lloc car, comprarà un barat, però que està afectat igual per la vehiculació del missatge, no? És això. I això de que ho havíem deixat, jo és que potser és que soc molt optimista o com cal, no? L'esperança es fa indispensable per l'existència, estic llegint aquí, no? I dius, va, doncs, jo no crec que això s'hagués sobrepassat, no? O sigui, no crec que s'hagi deixat mai enrere. No soc pessimista en el sentit de pensar que és una cosa que havíem deixat i ara torna, sinó perquè tinc la sensació de que no ho havíem deixat mai. Potser és el meu problema, no? El meu problema de fashion victim o whatever, addicte, no? Però tinc aquesta sensació. Ja em direu? Què us sembla? Hi havia pregunta, no?
Jo hem parlat molt de les víctimes, no? Dels consumidors, però a mi també m'agradaria que fessis una aportació sobre si hi ha estudis o inclús estudis que parlen de com se senten, no? Aquestes noies que pel treball que decideixen fer i decidir de ser models, com se senten després quan veuen que el seu cos és exposat d'aquesta manera?
Aquest treball l'he fet jo. És el treball que he fet jo, no? Perquè clar, haver treballat com a model, doncs tinc moltes amigues i gent que conec, perquè clar, les agències no et donen accés per fer aquest tipus d'estudis, eh? O sigui, ni de broma, no? Llavors hi ha dos models al món que ho han pogut fer. Una, jo, i que ho vaig fer a posteriori, diguéssim, o sigui, vaig fer el meu treball postdoctoral, vaig tornar a Espanya per fer-lo, de fet he entrevistat i fet una etnografia de models de moda. He fet un buidat, diguéssim, de declaracions que han fet de quan han deixat la feina i a les seves biografies, i després una etnografia amb entrevistes en profunditat amb models homes i dones, que el que és molt interessant escoltar-los, perquè el que fan és desmentir la imatge icònica, fantàstica, divina, total, per això es diu divina el llibre, no? Es diu, aquesta divinitat que nosaltres estem admirant i que creiem que existeix és una actuació fruit de l'equip, o sigui, fruit de producte d'un equip molt complex de professionals, dels quals la model és una peça. És a dir, hi ha maquilladors, estilistes, dissenyadors, un il·luminador, un fotògraf, etc. No? Hi ha tota l'embolcall. I després hi ha una cosa molt important, la nostra mirada. La nostra mirada, aquest inconscient òptic que deia Walter Benjamin nostre, està ja conformada per reconèixer allò com a guai. No? I tenim aquesta aura posada. O sigui, la creació d'aquesta aura és el que les entrevistes amb les noies et fan entendre el mecanisme i desmuntar-lo. El que passa és que també et diré, és un col·lectiu que crea molt poca simpatia. Perquè, clar, has de mesurar. Oh, és que pobre, s'ho passa fatal. Bueno, a veure, sí, és que n'hi ha. Ara s'estan començant a fer, ja porta 3 anys funcionant així, el primer sindicat, Associació Professional de Models, que sembla que s'està aconseguint mantenir perquè s'ha aliat amb universitats, amb facultats de dret als Estats Units. Això ha aconseguit la força per aliar-se en contra de les agències. Per les agències és impossible organitzar un sindicat. A Espanya s'ha intentat diverses vegades, no s'ha aconseguit. I ara s'està aconseguint gràcies a aquestes americanes. I què fan? Doncs, bueno, protegeixen entre altres noies de 14 anys. O sigui, tu estàs veient de vegades dones mega sexis que sembla que dominen la situació i són noies de 14 anys a vegades verges. Saps? Han estat sotmeses a abusos d'horaris, drogues, no menjar, descontrol perquè es fan viatjar i ningú les tutela, etc. Això s'està començant a regular. O sigui, hi ha la part de com ho han viscut elles, que desmenteix la figura, i després l'altra part de, a nivell, diguéssim, d'explotació laboral s'està començant a regular. Costa molt. I no creen simpatia, perquè clar, tothom... No desvinculem la imatge de la persona. O sigui, ens pensem que allò que aquella noia realment té una vida fantàstica. Té una vida fantàstica la que guanya molts diners. Quatre, que són quatre. Les altres, no. Moltes no arriben a final de mes i han d'aguantar canya de tots colors. Així i tot és una professió que atrau molta gent, no? És el truc aquest de... O sigui, veiem una actriu i sabem que és una actuació, no? Abans era el glamour de Hollywood i tal, no? Era com... Ens pensàvem que elles vivien així, ara ja sabem que estan fent un paper. Amb les models no, ens seguim creient que allò és veritat, que aquella noia és així, no?
Jo hi ha una cosa que no entenc en el món de la moda, m'agradaria saber la teva opinió, has estat a dins, i és què ha passat en el món de la moda perquè els cànons de bellesa hagin passat de la Marilyn als esquelets que tenim avui en dia.
La primera resposta és la Marilyn no té res a veure amb la moda. La Marilyn era una actriu.
Però també va fer treball de model.
Va fer treball de model eròtica. Era una dona sexy, o sigui, a la seva època les models no tenien l'aspecte de la Marilyn. T'explico? O sigui, primer és, la Marilyn no, o sigui, es comparau-vos amb castanyes, no? No. Llavors, ara, però la teva pregunta l'entenc, per on vas, i té una raó de ser molt important. O sigui, ara el que les noies volen ser no és com la Marilyn, és com la model. Per què, no? Llavors, però, a l'època de la Marilyn, les models eren primes i grans. A vegades, bé, o sigui, no tan joves, no? O sigui, hi ha tota una trajectòria de com es composa aquesta figura de la model molt llarga que s'ha anat destriant i es veu molt clar. Resumint, el que passa és que les models van adquirir més preeminència perquè el cos va adquirir més preeminència, val? I no és tant, el món de l'actuació perd l'amor i el guanya aquestes figures de les models perquè es comença a associar al treball corporal sobre tu mateixa, de posa't guapa, vesteix-te, consumeix maquillatge, aquest treball corporal s'associa amb una millor vida. I llavors és senzillament una operació de màrqueting molt llarga que va a paral·lela a tota una sèrie de canvis socials, com per exemple les societats es converteixen en societats de serveis, que ara el públic, la imatge és cada cop més important i va incidint, diguéssim, en tota aquesta sèrie també de superproducció de la moda al voltant del món, no? Vull dir, aquestes dones que es crea una identitat que són, ja et dic, o sigui, que guanyen molts diners, bàsicament la clau són els diners, no? És que són figures enmig d'una situació en la qual la precarietat dels treballs, les dones guanyen menys diners, doncs sembla que només a través del teu cos i d'un petit esforç d'adequar-te als cànons i a les normes lograràs un èxit, un reconeixement, diners, ser desitjada, etc. etc. És aquesta creació de glamour el que fa que ens vulguem ser com les noies, vulguin ser com, no sé, la Naomi Campbell o la Kate Moss o la Cara Delevingne i no com, no sé, com es diuen les actrius d'avui en dia, no? Tenen menys glamour, de fet.
Seria molt esbojarrat dir que la forma actual de capitalisme sosté el masclisme?
És una pregunta molt, molt àmplia. La pots tornar a repetir, sisplau?
O sigui, seria molt esbojarrat, o seria molt desgavallat dir que en la forma actual de capitalisme salvatge, diríem, on el que es compra i es ven és la imatge i no la persona en si, podríem dir que aquest sistema sosté el masclisme en la seva forma actual?
Et contesto en termes del que jo sé, perquè aquesta pregunta té moltes respostes possibles. És a dir, tu dius que es ven la imatge i no la persona, no? O sigui, jo crec que és al revés. O sigui, jo crec que es ven les dues coses, és el que us deia. O sigui, la model és el vestit i la roba, nosaltres som qui som, la nostra cosa és molt important. O sigui, la nostra imatge, la nostra persona, no, jo crec que avui en dia no és indestriable, tot el contrari, no? I nosaltres som un producte. Si no és una mica aquesta cosa de capitalisme salvatge que dius que efectivament és així, no? I és aquest contingut de la model. Jo crec que una cosa que he fet en el meu estudi de les divines, el darrer capítol es dedica a fer un anàlisi que
porto 20 anys col·leccionant, documentant amb imatges, no? I he anat observant com aquests rituals de cos s'han anat vestint cada cop més amb retòrica religiosa. Retòrica en dos sentits, verbal i iconològica. És a dir, el recurs a retòrica religiosa i vocabulari d'espiritualitat tant cristiana com de religions orientals, òbviament res a veure, no s'esmenta l'islam, l'islam no serveix per vendre, tota aquesta retòrica espiritual es fa servir en màrqueting, de roba, de cremes, és espectacular. No? I llavors el que s'arriba a dir, no? I després també la iconologia, o sigui, es fa servir iconologia relacionada amb diguéssim, aquestes maneres que els seres humans tenim de buscar un sentit profund a les nostres vides. Pot ser a través de la idea d'un Déu o pot ser d'una manera atea, diguéssim, no? Però tots necessitem trobar significat a la nostra existència i vivim en un món misteriós, no? Fins a un cert punt i també amenaçador. Tenim un cos relativament fràgil i aquests missatges, diguéssim, calen d'una manera molt important. És una substitució d'aquests discursos, si voleu, més genuïns, no? La cerca de sentit, traspuat, el sentit està amb l'objecte que et donarà sentit a tu com a persona, d'una manera física, estètica i profunda a la vida. Clar, això, clar, juga amb una cosa, juga tant amb la nostra cerca de sentit metafísic, per dir-ho així, com amb una altra cosa molt més bàsica, que és la nostra necessitat de cobrir les necessitats bàsiques de la vida, de menjar, de dormir, d'una seguretat, no? D'una estabilitat, de la capacitat de desenvolupar relacions sanes amb les persones. Està envaint completament això, quan comences a analitzar, com he fet jo, no? Les divines, per això es diu divines també, perquè és l'apropiació del discurs de la divinitat. I està, és, o sigui, és tot constant, no? La visió, transcendència, el treball ritual de voler algo millor i de treballar per aconseguir-ho, etc, etc. És a dir, sí. La resposta jo crec que és sí. Jo crec que sí, clarament.
Gràcies.
De res.
Des del teu punt de vista, on focalitzaries per canviar, perquè hi ha més igualtat, en els consumidors, és a dir, com a conscienciar els consumidors o la marca o l'agència. És a dir, que aquí mateix no sé on està el problema, sinó en els consumidors que nosaltres demanem a l'agència quin estereotip volem o la marca ens imposa l'estereotip que ells volen.
Sí, t'entenc perfectament.
On estaria el problema?
Saps quina és la meva resposta? Tierra, mar i aire, per tot arreu. O sigui, està per tot arreu i serà encara per tot arreu. O sigui, una de les coses que clar, quan la gent pensa, ara per exemple amb el llibre, doncs, em fan moltes entrevistes, i una de les coses que sempre enfoco és dir, perquè clar, m'escolta molta gent que llegeix el diari, o es mira la tele, o un subdominical, llavors tota l'estona estic dient, que és una platja, cada un és un gra de sorra, entre tots la fem, cada gra de sorra compta, perquè cada gra de sorra és un d'aquests que consumeix a far o no, que té en compte si allò està produït d'una manera justa, ètica i ecològica o no, etc, 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 que gestiona el seu desig segons aquella persona o una mateixa s'adequa als cànons, etc, etc. Jo què faig? O sigui, parlo també, doncs mira, o sigui, des dels mitjans, o sigui, des de fer servir els mitjans com a altaveu per arribar a públic, que no faria una reflexió com la que estem fent avui aquí, més intel·lectual, entenimentada i tal, a parlar, doncs, gent com ara, o sigui, cursos, conferències, i també jo intento també incidir, ara que aquest premi m'ha donat una visibilitat, amb agències. O sigui, les agències sempre diuen que és la culpa del client, el client que el que vol és vendre i no vol, no es dedica a canviar estereotips dels clients. Es poden arriscar una mica, però no molt. Han d'entendre que hi ha un desig d'una cosa nova per arriscar-se, i els hi costa moltíssim. Jo em canso de fer de profeta, de si fas això vendràs més, però és el que els interessa, no és una ONG, no? Però si fas una representació més justa de les nenes que no volen ser princeses sinó que volen ser enginyeres, com aquest Princess Machine que va tenir tant èxit fa 2 anys, guanyaràs, ho fan i guanyen. Costa molt. Ara estic intentant convèncer a gent de diferents coses. Tinc una columna al País,
a la revista de Sábado, o sigui, el diari El País, el dissabte l'obriu i dins del, o sigui, el mateix diari, no és un suplement, hi ha un rotllo d'estilo, no? I em conviden i em diuen que parli d'estilo, dic, ah, vale, molt bé, no tinc ni idea, però d'acord, no? Llavors dius, bé, jo parlo de cos, sí que parlo d'estil, òbviament, però d'estil en aquest sentit d'estructuració de la sensació, en aquesta d'estètica, en el sentit de grec clàssic, no? Jo estic Elvira Lindo, jo i Boris Izaguirre. És com un bocata, jo sóc el parlida i vull en tu pensar. No? Llavors, Elvira Lindo parla de sus rollos, no? El Boris Izaguirre, que a vegades té molta gràcia, els dos són bons escriptors, i el Boris Izaguirre és un tio intel·ligent, de fet, a vegades es deixa anar, però super anti-homòfob, saps? I ella parla de sus coses que tenen a veure amb mujeres i ell parla de cotilleo, bàsicament, no? I de su pluma i tal. I jo, pues, jo, a mi em toca parlar de cos, moda, identitat i mujeres, també van dir, no? Llavors jo al principi vaig comportar-me molt bé, entre cometes, i ara parlo una mica del que em dóna la gana, no? És a dir, amb perspectiva de gènere, no? Com avui, és a dir, que parles de, bueno, una feminitat, no pots entendre la feminitat si no entens la masculinitat, i a l'inrevés, és a dir, es presenten com dos cares diferents, no com dos cares, com dos identitats diferents, quan, o sigui, molt diferenciades i complementàries, i aquesta manera, de fet, la identificació amb gènere, a publicitat, és una cosa molt important per estimular el comprador. És a dir, jo ataco per totes les parts, per tot on puc. A la columna també les vaig deixant anar, d'una manera poètica, a vegades, però qui en tenga oídos que oiga, no? Saps? Ara una, per exemple, que se m'ha acudit, que té molt èxit, és les senyores estupendes. He llançat la idea de les senyores estupendes. Senyores grans, de més de, no sé, equis, no? 45, 50, perquè has d'intentar semblar que en tens 20, no? És allò, qui l'interessa, no? A mi no. A la gent de la meva generació ja no. A veure si tinc èxit. No. Jo atacaria per tot arreu. Llegiu-me la columna, si us fa gràcia. Es diu Fieres Divines. Ja veig allà posat. Fotem esgarrapades, no? És gratuït, a més a més. O sigui, el diari no l'has de comprar, però si aneu online, perquè vaig parlar del 7N, per exemple, del 7 de novembre, no? Que es va fer aquella supermanifestació a Madrid, ho faig des d'aquesta manera així, també sempre parlant de la masculinitat. Del 7N vaig parlar d'Albert Camí, del seu llibre, El primer hombre, que parla molt de la seva vulnerabilitat quan era nen. El buscador del País és, poses el buscador Soleil Beltrán i surt tot el que va descriure. És a dir, una perspectiva diferent des d'un tema que molta gent llegeix, perquè atrau, distreu, diu, bueno, clar, no sé, una mica de, també de coses lleugeres. Bueno, doncs a través de les coses lleugeres les intento col·locar. Les intento col·locar, no, les col·loco. Quin efecte tingui això també no està al meu camp, és allò que fa la platja, no?
Va, llavors, tu fas això des de la teva possibilitat, però, per exemple, nosaltres, com a Assemblea Feminista, recollim una mica el que deia ella abans d'aquesta orientalització de la moda, no hem arribat mai a tractar directament això. O sigui que, per exemple, hem fet campanyes sobre la publicitat sexista de joguines, sobre la mirada i l'art i bla bla, però què ens proposes tu com a acció directa per, saps, com d'alguna manera contestar això, que a més és com tota la part de la moda en el discurs feminista molt cop que, o sigui, moltes vegades queda una mica com aïllat, perquè es considera que és una cosa que rebutja i ja està, quan en veritat no s'ha de rebutjar, precisament si han de fer coses, si han de fer propostes, no només descartar.
Molt bona pregunta. Per començar a dir això que acabes de dir, ja és revolucionari en segons quins àmbits. No? Jo em trobo, a vegades, no fa massa, vaig estar parlant en un context molt teòric, acadèmic, i clar, quan la gent li dius ja que estàs intentant fer divulgació a través de mitjans de comunicació, ja et miren malament, com dient no podràs dir res de bo, jo confio que sí. Llavors, clar, què pot fer? A veure, també jo tinc molts estudiants que són estudiants de moda. Al principi pensava, oh, si són els meus enemics no entenc per què em truquen a mi, no? Les escoles de moda on els hi passa. I després vaig entendre que bueno, m'ho van fer entendre que no, no? Que al contrari, que era el meu públic. I de fet m'ha sorprès que molta gent que treballa a moda, molta gent que li interessa la moda, que volen ser dissenyadors, tenen una perspectiva crítica. O altres que em diuen, quines preguntes més absurdes, de la moda és moda o dolenta, em fan a vegades, no? ni és bona ni és dolenta, o sigui, tots ens volem vestir, tots tenim desig d'agradar. Una cosa és ser crític i l'altra és sempre passar-se malament amb la crítica. No? Jo crec que s'ha de reivindicar l'ogozoso del fet de ser, o sigui, passar-s'ho bé. La teva estètica és aquesta i tu t'ara doncs, disfruta-ho. No? O sigui, tots ens vestim, tots tenim un cos, tots tenim maneres diferents. Jo crec que s'ha de, diguéssim, una de les estratègies per mi és promoure la diversitat. O sigui, fer entendre que no tots pensem que allò és maco. Que sí que hi ha moltes maneres d'edat, de formes físiques, de colors de pell, d'estètiques, i que totes són igual de sexis o vàlides o el que vulgui ser, o que s'identifiqui la gent amb elles, i potencialment doncs, eròtiques per les persones. O sigui, la diversitat em sembla molt important.
Sí. Relacionat amb això, sí que també vull comentar que una de les raons per les que tenia interès en aquesta xerrada és perquè m'he trobat amb que a les entrevistes i, bueno, i diferents coses que fem nosaltres a nivell de, també de recerca, però com ho diria, amb molt treball que s'ha fet per la igualtat, el tema de que encara té un lloc, una cosa més profunda en el sentit de quin rol juga per moltes dones i per moltes noies respecte a ser estimades. I quan deia abans el tema de cyberassetjament o el tema de per què estem trobant doncs, altres manifestacions i què és el que això posa en joc, és, malgrat tot el que s'ha trencat, tot el que s'ha subvertit, alguna cosa hi ha encara de com s'ha construït. No és que les dones siguin això, no té a veure amb això, ni amb tot el que s'ha conquerit a altres espais, sinó per ser estimat i ser desitjada, alguna cosa de la seducció encara passa, o del ser estimada encara passa per alguna cosa de l'ordre corporal i físic. No? Jo no ho he explicat bé, no ho he treballat encara, però això a mi m'està tornant a sortir. Això havia sigut una cosa que abans es havia treballat també amb totes les fórmules de seducció per protecció, coses d'aquest tipus, no? Des del feminisme més clàssic, i que jo també estic d'acord, no és pas, potser m'he expressat malament, no és pas que pensi que això ja no hi és i que estem en un altre món. El que sí que és veritat és que això torna a tenir un lloc molt important, i en relació amb la intervenció d'abans, amb un món transfronterer d'opressió, de precarització, què està passant també, diguéssim, amb el consum de cossos, no? I aquí sí que hi ha una relació molt clara amb noves manifestacions del patriarcat, o sigui, no només perquè torna a haver-hi una gran precarització femenina, sinó perquè torna a haver-hi també tot això, no? Llavors aquests vincles, m'ha agradat el que deia la Sara ahir, perquè sí que jo penso que això ho hem tornat a publicar amb agenda, no sé com, per això també deia, no sé bé com, però sí que torna a estar aquí, no? Alguna altra paraula o ja ho podem deixar aquí, no? Sí? Es llegiran, hi ha un manifest institucional que segur que s'anirà llegint al llarg del dia, i llavors el manifest que jo us comentava de les universitats està penjat a la web, el veu i el podeu llegir amb tranquil·litat, i és aquesta declaració que jo crec que no ha de ser una declaració de principis, s'ha d'exigir els recursos perquè sigui possible treballar en un campus lliure de violència, produint un coneixement científic no masclista i fent possible la igualtat per tots els col·lectius. Gràcies.